Fugiu, de l'antena del Penedès en xarxa. És una música sorprenent, diferent, que no acostumem a punxar pràcticament mai, gosaria dir. Però això és la cita setmanal amb Vinzeum i aquí passen coses d'aquestes. Us presento els convidats d'aquesta setmana. D'una banda, el Marçal Díaz, de Vinzeum. Bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'altre cantó de la taula d'aquest estudi de Ràdio Vilafranca ens acompanya el Daniel Vilarrúbies, director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
I el Daniel és el culpable que hagin punxat aquesta música tan poc habitual, no només en aquesta emissora, sinó a la ràdio avui en dia.
Efectivament, és culpa meva. Però ja està bé que fem una mica de difusió del patrimoni musical català.
I tant, i sortir de la zona de confort.
Efectivament. Bueno, jo hi estic molt a gust.
Tu hi estaves
bé,
eh?
Sí, jo estava molt confortable, sí. No, el que hem escoltat és el Glòria de l'anomenada Missa de Barcelona, que és una missa polifònica, una missa a veus, composta segurament cap al darrer terç del segle XIV, i que es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Però la particularitat és que sembla que el manuscrit que la copia procedeix de Vilafranca.
Què dius ara?
I, per tant, és música que també està vinculada a Vilafranca i d'això ens parlarà l'Stefano Cingolani quan vindrà doncs, a fer la seva xerrada el 14 d'octubre, que és una mica, doncs...
Ara entrem en matèria, en
exacte,
el programa.
Però volia entrar en aquesta música perquè...
Fent lligam.
Sí, perquè doncs, la xerrada hi té a veure.
Deies que possiblement el manuscrit original prové de Vilafranca. Vol dir que no el conservem, el manuscrit. Hi ha indicis, només.
Efectivament. El manuscrit es conserva, eh? L'única cosa que, que la procedència sigui de Vilafranca és una mica com tradició oral, eh? És a dir, la Biblioteca de Catalunya va recollir molta música abans de la guerra i alguna, diguéssim, d'origen no sé si era, a vegades era molt lícit, però era una pràctica molt habitual, que experts se'ls deixessin materials antics, per estudiar-los, i l'enginyer anglès mateix explicava que quan estava a l'Escorial tenia els còdecs de les cantigues d'Alfons de Zelsavi a l'habitació, a la cel·la. O sigui, no els estudiava a la biblioteca.
A l'escriptori o a la biblioteca.
Exactament, sinó que ell anava a l'habitació on dormia i tenia els còdecs de les cantigues allà amb ell, no? Aquestes coses abans es feien.
I alguns manuscrits potser no tornaven a lloc.
Efectivament, o quedaven entre els papers d'un estudiós i llavors doncs, feien cap allà on ell llegava els papers i ja està. Però en tot cas, feliçment, està digitalitzada, és conegudíssima i potser gràcies a que està a la Biblioteca de Catalunya doncs, des dels anys 20 i 30, que és un repertori conegut.
Això em recorda una mica Sixena, no?
Sí,
pràctica.
Sí, però en un sentit més sa, perquè...
Sense diners pel mig.
La gravació que hem escoltat és del 1980, va sortir l'any 1980 i és gravada per un grup anglès.
Fantàstic. Ha arribat fins a la Gran
Bretanya. Els primers a enregistrar la música hispànica medieval en anglesos.
Són anglesos. També diu moltes coses.
Efectivament.
Amb el Daniel i el Marçal presentarem la cinquena edició del cicle Patrimonis de paper, aquest cicle que impulsa en Vinzeum, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i la Biblioteca Torres i Bages, i que posa l'accent en el patrimoni documental i bibliogràfic de Vilafranca i comarca. Un cicle especial. No sé si hi ha cicles semblants a altres contrades del país, però, si més no, és singular.
Però singular, en tot cas, perquè ens alineem tres institucions, no?, per fer una cosa en comú, ja, des del primer moment, no?, i una cosa que penso que és bonica.
Sí, també el patrimoni així documental és un patrimoni que a vegades no es té tant en compte. Es parla sobretot, quan parlem de patrimoni cultural, parlem sobretot de tot el que és peces de museu i arquitectònic, no?, i el patrimoni documental a vegades el perdem de vista. També perquè no sol estar en museus, sol estar en arxius, que són les institucions que poder queden més llunyanes a la ciutadania, però no deixa de ser patrimoni, sí.
Deia ara el Marçal que els arxius no estan tan a prop del ciutadà, del veí, de Vilafranca, de la comarca, però en realitat tots hi tenim accés, oi?
Així és.
De quina manera? Hem de tenir alguna petició especial,
no,
avisar, fer reserva...
No, és com anar a les reserves d'un museu i els museus tenen les seves peces exposades, però no sempre totes, perquè per qüestions d'espai i de costos de mantenir aquests espais. Aleshores, doncs, els arxius també, és a dir, la documentació no pot estar sempre exposada. Un llibre no pot estar sempre obert, perquè es faria molt bé, és tan simple com això, i perquè un llibre està pensat per ser emmagatzemat, o un document està pensat per ser emmagatzemat tancat, i encamisat i encapsat. I, per tant, és clar, has de saber què busques, però... I per això el personal es perd, també en els museus, eh? I si aneu al centre de documentació o aneu a les reserves del Vinceum, doncs trobareu algú que us dirà, bueno, què busca? Doncs li miraré l'inventari, miraré si tenim res que pugui satisfer la seva set de coneixement en aquest moment, no? Com deia una companya, la Marta Vives d'Igualada, l'arxivera d'Igualada, una vegada li van preguntar quin era el document més important que tenia l'arxiu. I jo vaig pensar de seguida, esclar, el llibre de privilegis. I ella va dir, no, el document més important que té l'arxiu és aquell que demana l'usuari quan passa per la porta.
Just aquell. I cada moment és un arxiu, un document diferent. Tot i així, la majoria de clientela, entre cometes, de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès són estudiosos, són investigadors...
No es pensi. Hi ha molta gent, per exemple, que consulta expedients d'obres, que consulta documentació recent perquè la necessita, perquè la documentació neix com a testimoni i fer faent d'un acte administratiu. Aleshores, si has de fer obres a casa i tu no conserves les planimetries o conserves el projecte, és molt possible que l'Ajuntament, que t'ha concedit la llicència, sí que el conservi.
I que l'hagi dipositat a l'arxiu.
Efectivament. I que la vocació de servei públic hi és.
Quan el Centre de Documentació de Vinceum també rep estudiosos, investigadors, però també pot rebre públic, generalista.
Exacte, sí, normalment, si evidentment tothom hi té la porta oberta, normalment hi accedeixen més estudiosos, però també és un equipament completament obert a la ciutadania. En aquest cas, la persona responsable, que avui no hi pot ser aquí, que és la Rita, doncs ella s'encarrega d'atendre totes aquestes peticions. Sí.
Doncs anem a presentar aquest Patrimonis de Paper 2025, que heu batejat amb el leitmotiv d'un viatge pels tresors documentals del Penedès i que arrenca dimarts de la setmana vinent, 7 d'octubre. Aquest any es vol posar l'èmfasi en el públic jove? Bueno, hi ha un esforç especial?
Ho intentarem, no, Daniel? Per això també una mica és del servei educatiu del museu, ens hi vam incorporar una mica en l'organització d'aquest cicle, plantejant dos tallers. El primer és aquest que fem el proper dimarts a les 5:30 i el fem justament a l'Arxiu Comarcal. I aquest l'hem dirigit principalment a docents, a professorat de batxillerat, que estiguin dirigint o portant treballs de recerca que estiguin vinculats en el món de la història, de la recerca històrica principalment. Perquè normalment aquest alumnat de batxillerat el que li costa és acudir a l'arxiu, o si acudeix, potser a vegades no sap ben bé què busca, etc. Llavors, creiem que és una manera d'aproximar el món educatiu amb aquest món dels arxius, perquè al final el que han de fer aquests alumnes de batxillerat és una recerca històrica, és una investigació, i per fer una recerca històrica no té per què, però tens molts números d'haver de passar per un arxiu, no? Llavors, és intentar unir que es toquin aquests dos mons.
Però el taller va dirigit exclusivament als seus professors.
Aquesta sessió, aquesta primera sessió...
Aquesta primera de dimarts 7.
Exacte. El professorat, per plantejar-los com volem acostar-nos als alumnes, perquè també ells ens plantegin, ostres, quines dificultats hi han, fins on creiem que podem arribar, si potser nosaltres potser ens estem emocionant massa i els estem demanant una tesi doctoral a nanos de 17 anys, però sí, és una primera de trobada també perquè vegin l'oferta de recursos, perquè al final són recursos que té un arxiu, com és l'Arxiu Comarcal del Penedès. Sí.
Els professors d'història deuen venir de tant en tant.
No es pensi.
No? Haurien, doncs.
Bueno, és que...
Per conèixer bé les eines que hi ha a l'abast.
També ho hem de dir tot. La vida, a moltes persones la vida no ens dona. Això és així, no? I la docència és com treballar en un hospital. Tothom està d'acord que la docència o treballar en àmbit de la salut són de les professions que desgasten més. És a dir, que llavors seria molt, molt positiu que els professors es deixessin caure els arxius, sí, però no sempre poden. Es deixa caure, de fet, qui es deixa caure els arxius no és necessàriament docent, sinó aquell que té vocació de recerca. Hi ha gent que ha descobert el plaer de la investigació, que no sempre fructifica, però molt sovint sí, i molt sovint, a vegades buscant una cosa, trobes que allò potser no ho trobaràs, però a canvi descobreixes un filó, i això és el que et droga i el que t'enganxa, no? Aleshores, abans en parlàvem amb en Marçal, avui dia ens trobem que el professorat no sol venir, però sobretot, que és el que ens agradaria repartir, és que envien l'alumnat allà i a vegades et trobes que tu, des del servei educatiu o des del centre de documentació del Vinceum o des de l'arxiu comarcal, et trobes que ets tu qui acaba tutoritzant el treball.
El trec de
sí,
l'alumne.
Sí, i no passa res, és normal, perquè és que també, siguem clars, un professor no pot saber de tot. I a vegades només que... Jo també em passaria. Un dia un m'ho va dir, diu, és que estan enviant la canalla aquí a fer el soldat només amb una pistola. Dic, d'acord, però és que jo puc tutoritzar molt bé un treball del segle XVI, però potser no el puc tutoritzar bé de la Guerra Civil. I el professor es troba que ha de lluitar, ha de combatre, diguéssim...
Clar, tots els fronts.
Exactament, i arriba un moment que donem pel que donem. No? Però, en tot cas, ens interessa... En Marçal, penso que fa una proposta molt bona en el sentit d'obtenir també un feedback d'aquest professorat. És a dir, per què hi ha aquesta por a venir a l'arxiu? Per desconeixement, jo crec que és desconeixement. Aquella frase, em sembla que era d'Unamuno, que deia l'espanyol desprecia cuanto ignora, no? És així, és a dir, l'arxiu no és conegut i això genera, bueno, no diré ni adversió...
No, una però, distància,
sí,
no?
Sí, genera una fractura. En canvi, els museus treballen moltíssim aquests temes, no? Però també entenc que el museu, bueno, el concepte de les peces, que són moltes sovint visuals, artístiques, l'arxiu no neix amb una vocació artística. O tan expressiva, no? Però darrere de molts documents hi ha autèntiques cimals, ja podríem trobar coses molt, des de molt truculentes fins a coses molt commovedores, vull dir que hi ha, que de material n'hi ha, i molt.
Per tant, el taller l'impartireu vosaltres mateixos, buscant aquest feedback i donant eines a aquest professorat que després ha de tutoritzar aquests trecs.
Jo en aquest cas faig més d'anfitrió, vull dir, qui porta el pes de la sessió és en Marçal, però jo estaré allà i, evidentment, mano a mano i ens sortirem bé.
Heu fet una crida específica, aquests professors, als centres de secundària?
Sí, ho hem enviat a tots els centres de secundària de batxillerat de la comarca, i després d'alguns hem contactat també específicament amb alguns professors de batxillerat que ja hi teníem contacte, etc, que sabem que es mouen en l'àmbit de la història. Que realment, abans ho parlàvem amb el Daniel, tampoc són gaires, per parlar al Penedès, vull dir, no estem parlant de... No arribem als 10 centres que imparteixen batxillerat, clar.
Per tant, serà un taller de proximitat.
Que ja ens convé, també, sí, totalment.
Demaneu una inscripció, una reserva prèvia?
Exacte, el taller és gratuït, però sí que se sol·licita una reserva prèvia a través del web del Vinceum.
Aquesta és la primera proposta del cicle amb la qual arrenquen dimarts de la setmana vinent aquest taller de recerca històrica per a professorat. El dissabte 11 hi ha una activitat pensada per tothom, que és una visita a una de les perles del Centre de Documentació de Vinceum, la col·lecció d'etiquetes.
Exacte, la col·lecció d'etiquetes del Vinceum, que si accediu al propi Vinceum, doncs en aquest cas ja hi ha una bona mostra d'aquesta col·lecció d'etiquetes, i en aquí el que fa la Jordina, que és l'anterior responsable del Centre de Documentació del Vinceum, ella explica totes les característiques d'aquestes etiquetes, la seva evolució històrica, etc, que és un món que a vegades d'entrada pot semblar que no tregui suc, però realment en té molt. La Jordina s'ha encarregat de catalogar, d'inventariar, d'estudiar bé totes aquestes etiquetes i realment en surten històries bastant curioses. I llavors s'ofereix, doncs, amb aquest fons documental del museu, que en aquest cas sí que està exposat, doncs la Jordina en parlarà.
Són milers d'etiquetes, oi?
Sí,
n'hi ha moltes.
És una col·lecció que, si no és la més de les més importants d'Europa... Ai, si no és la més important, és de les més importants. Sí,
d'Europa?
Sí, crec que sí, sí.
Poca broma.
Poca broma, sí.
També demaneu aquesta reserva prèvia per aforament?
Exacte, sí. Tot i que també té, encara hi ha places lliures, però també se sol·licita...
Encara, vol dir que hi ha unes quantes reserves?
Sí. Se sol·licita igualment la reserva prèvia.
En aquest cas és una matinal.
En aquest cas, sí, és el dissabte 11 d'octubre a les 11 del matí.
Fàcil de recordar, 11 a les 11.
Exacte.
El dimarts 14 d'octubre, què fareu a l'Arxiu Comarcal? Abans parlaves de Singolani i t'he dit, espera un moment, ja hi entrarem, ara sí. Enllacem la música inicial
aquí,
amb l'activitat.
Aquí és on t'he sentit la música que hem posat, efectivament. Bé, Singolani és un doctor en història medieval, molt conegut, però és expert sobretot en la Catalunya dels segles 11, 12, 13... i 14, i està vinculat a un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona, que és el projecte MIMUS, que vol precisament documentar o censar fonts documentals històriques que parlin de jugleria, de músics, és a dir, de tota aquella vessant artística de la música i l'espectacle vinculat al Casal d'Aragó, és a dir, als reis de la cort barcelonina. I, per tant, doncs, ell té accés a un buidatge documental molt gran, que ja s'havia iniciat als anys 80 per part de la Mari Carmen Gómez i altres estudiosos, altres musicòlegs, però han anat aflorant més documentació perquè el buidatge de les fonts és sistemàtic i exhaustiu. I aleshores, doncs, bé, ens parlarà una mica de l'ambient de la musical a la cort de Pere el Cerimoniós, de Joan I i de Martí l'Humà, que són els últims reis de la dinastia, doncs, del Casal de Barcelona. I, evidentment, doncs, el títol és volgudament tendenciós perquè diu de Vilafranca a Vilafranca passant per Europa, la cort i la música al segle XIV. I suposo que sortirà també a tomb parlar de la famosa missa de Barcelona, que hem escoltat un fragment.
A més, en Xingolani és un gran comunicador i sap enganxar-te.
Sí, és un paio fenomenal, és un tio que té molta canya. A mi m'enganxa moltíssim quan l'escolto, és una persona que es fa escoltar, sí.
El cicle continuarà el dilluns, 20 d'octubre, a la tarda, en aquest cas a la Biblioteca Torres i Bages, que és la tercera entitat que impulsa aquesta iniciativa. I quina proposta ens fan?
Bé, en aquest cas sí que fan, doncs, un recorregut pels fons bibliogràfics i patrimonials de la biblioteca més especials, i en aquí es podran, doncs, consultar documents històrics, programes de la Festa Major de Vilafranca, els dietaris de les bibliotecàries, que és un document molt, molt bonic, que l'any passat també ja es va mostrar al públic i que és molt interessant, i llavors la idea és posar també en valor tot aquest fons més especial de la biblioteca. Que avui la Mònica Medina, que és la directora de la biblioteca, no ha pogut venir, però ells són realment qui ho lideren. Sí.
Tresors de la Biblioteca Torres i Bages. I tancareu el cicle el 23 d'octubre, que és un dijous, a la tarda, amb un taller de recerca històrica, en aquest cas per estudiants, no per professors.
Exacte, un cop hem convidat el professorat era el torn de l'alumnat, no? I en aquest cas sí que creiem que, com que encara estem a principi de curs i sobretot l'alumnat de primer de batxillerat encara no ha començat a afrontar el seu treball de recerca, és un bon moment per tot aquell alumnat que vulgui fer un treball vinculat a recerca històrica, també vitivinícola, també sobre el món de la vinya i el vi, doncs que acudeixi en aquest taller per intentar orientar-los i veure realment si l'Arxiu Comarcal, el Centre de Documentació del Vinceum i també una mica la biblioteca, quins fons documentals els poden servir, no, per fer aquesta primera recerca, que és una recerca molt iniciàtica, però que està bé que acudeixin a aquests equipaments. Sí.
Per tant, si tenen alguna idea inicial, pot ser el moment d'acabar de decidir o de madurar aquesta idea després de passar pel taller, no?
Exacte. De fet, el recomanem que vinguin ja amb una o més idees de què volem fer el nostre treball de recerca. També perquè a vegades tendim a començar amb coses molt generals, perquè això passa. Treballs de recerca, treballs de finals de grau, tesis doctorals, tothom vol abastar la veritat. Exacte, la veritat del món, i després has d'anar reduint. I en aquest cas sí que aquest taller que en diem DocuTrek, destinat a l'alumnat, sí que el fem al Centre de Documentació del Vinceum.
Al carrer de la Palma.
Exacte, que aquí la Rita Romeu, que és l'actual responsable, doncs ella ens mostrarà aquests fons i veure també, per això aquí podem estirar més també del món de la viticultura, no? Perquè el Centre de Documentació del Museu té una bibliografia especialitzada. Però, evidentment, sense deixar de banda, doncs, l'Arxiu Comarcal i la biblioteca, que també tenen aquests fons i també els posarem en valor, no? Perquè depèn de quins temes, al Centre de Documentació del Vinceum no hi hauran d'acudir, sinó que hauran d'anar a l'Arxiu Comarcal amb el Daniel a consultar altra documentació.
A banda d'aquestes dues propostes dirigides específicament a professors que coordinen TRECs i alumnes de batxillerat que hauran d'entomar el TREC, animaríeu els oients a participar de la resta d'activitats? Què hi trobaran? Per què? Què pot representar acostar-se un dia a l'arxiu, escoltar Xingolani?
Bé, jo penso que és un cicle divers i és un cicle que potser el més innovador d'enguany és que s'ha fet un enfoc amb un públic concret, sobretot pel professorat i per l'alumnat. Això penso que és el més innovador de l'edició d'enguany, no? I penso que cal animar la gent, el públic en general, perquè sembla que la música del segle XIV ens pugui quedar llunyana, però si ens l'apropen, potser ens desperta un interès. La biblioteca, les col·leccions més de reserva o més de valor patrimonial no sempre estan a l'abast, per raons òbvies, però és que molta gent no les coneix, no sap qui són, no? I això, que estiguin sota pany i clau no vol dir que no siguin accessibles, vol dir que d'ordinari has de demanar el llibre perquè te'l treguin, i això passa el mateix a l'arxiu. Però està bé que aquestes institucions ens apropem a la ciutadania i la ciutadania vegi que ni tenim dents de piranya ni ungles de tigre, no? Que no mosseguem, al contrari, que simplement la tipologia dels béns patrimonials que custodiem demana una altra forma d'accedir-hi, demana una altra manera de... Però l'atenció en un centre de documentació és molt més personalitzada. Penseu que si algú va a un museu, doncs comprarà una entrada, li diran com va el recorregut, i si no té res més a dir o a preguntar, aquí acaba el tracte, no? En canvi, quan algú va al centre de documentació de Vinceum o va a la biblioteca i demana un llibre de reserva o ve a l'arxiu i ens explica què cerca, el temps d'atenció personalitzada no baixa de 15 minuts i fins i tot de mitja hora o tres quarts. Exclusivament dedicats
a aquesta persona. Si no acabes fent de
tutor. Exactament. I per tant, això és una cosa que és un valor, que és un actiu que té el tracte amb aquestes institucions que potser no té anar al Manac o anar al Prado, no? Que les col·leccions són fabuloses, però allà no se't dispensa una atenció tan focalitzada en tu i en el que necessites en aquell moment.
Marçal, què hi podem afegir?
No, és que té tota la raó. Vull dir, quan fas recerca, si no tens un arxiver allà que t'ajuda, que t'acompanya, és que al final gairebé, quan tu acabes la recerca, ells ho celebren una mica amb tu, no? Perquè és com, ostres, ja ho has trobat, ja has acabat, hem trobat aquell fons, hem trobat aquell document, aquest sí que t'ha quadrat, has aconseguit tancar el cercle, has aconseguit trobar aquella informació que volies, i acaba sent, sí, realment hi ha una petita tutorització, sí. Sí, és una... Bueno, clar, és un món molt particular dels que ens dediquem a la recerca històrica, però... És un món que existeix.
I, a més, suposo que la gent té un tòpic, que és el de... Per exemple, quan un va a una oficina d'Hisenda, amb tots els respectes pels d'Hisenda, o al jutjat, no? Ostres, he d'anar a una oficina, no? Ara he d'anar a buscar un expedient d'obres. Uf, clar, nosaltres no entenem l'usuari com una molèstia. I, per tant, és el que deia el Marçal, és a dir, quan algú troba alguna cosa, o sigui, en el fons, l'arxiver és el més feliç del món, també, de pensar, mira, ha servit d'alguna cosa, no? El meu dia a dia serveix d'alguna cosa. I aquest retorn és important també per nosaltres, també és important per nosaltres. Per tant, que la gent vagi als arxius i que la gent es plantegi preguntes i que la gent intenti resoldre-les, és el que dona sentit a tot això.
Mil gràcies a tots dos, Daniel Vilarrubias, Marçal Díaz, per presentar-nos el Patrimonis de Paper. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.